Ja tenim tertúlia política. Domingo Vicent, Ciudadanos, bon dia.
Hola, bon dia.
Alejo Fondemora, del Partit Popular.
Bon dia.
Santi Cortell, de Compromís.
Bon dia.
José Ramon Ventura Chalmeta, Unidas Podemos.
Molt bon dia i bon dilluns.
Paco Ibáñez, de Vox.
Bon dia a tots.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia i bona vesprada.
Bueno, Pablo Casado acaba d'eixir de la reunió que ha tingut en Pedro Sánchez i el que ens diu, ho apunte perquè acaba d'eixir, que ningú en Espanya entendria que el Partit Popular facilitara un govern en Podemos i seria com demanar-li a Pedro Sánchez que facilitara un govern del PP en Vox i que en Vox que ocupara la vicepresidència. És dir, com tot el món tenim clar que el pròxim govern, o almenys això apunten les últimes, inclús esta intervenció del Partit Popular, que el govern se formarà entre el Partit Socialista i Unides Podem, pues anem a abordar què és el que este govern vol donar-li a Ciutadans o vol posar en pràctica unes lleis que vol posar en pràctica pels ciutadans. Una de les de les que a mi me llama poderosament l'atenció, bueno, i la primera sobretot, perquè recordem que en la legislatura passada el Partit Socialista va pujar dels 800 euros el mínim interprofessional,
dels 760 a 900,
als 900. Bueno, pues ara
junen
Podem. No va ser el Partit Socialista.
Junt en Unides Podemos.
Va ser Unides Podem la que va insistir, perquè els socialistes recordem que diuen que no era possible, que era impossible, però al final van acceptar i ho van incluir.
Pues en este cas, lo que volen fer i portar-lo a terme és pujar-lo a 1.000 euros. I jo els pregunto a cada un de vostès com veuen pujar el salari mínim interprofessional a 1.000 euros.
Bueno, en primer lloc, lo de Casado era previsible, no anàvem a treure una altra notícia i nosaltres vam dir que el mateix dia el Partit Popular va dir que no anava a facilitar ningun govern del Partit Socialista i menys de Pedro Sánchez, i per això l'única via que n'hi ha és la que s'està explorant ara, no? La gent diu, n'hi ha diverses alternatives, doncs pues avui Pablo Casado ha confirmat que no n'hi ha més alternativa a la de fer-hi a govern o unes terceres eleccions. I en quant a l'altre, bueno, a banda de que si proposava o no Unides Podemos en este cas, bueno, antes de que existira Unides Podemos ja les majors pujades del salari mínim sempre s'ha fet els governs socialistes, no? I la proposta de 1.000 euros de ara...
Per 14 pagues.
Sí, i 1.200 euros fins al 2023, o sigui, acaba la legislatura 1.200 euros, jo crec que arribamos a un estàndard més europeu i jo crec que també facilitar que la gent tinga un mínim per a viure, no? El que estem trobant ara és que n'hi ha treballadors que no arriben a fin de mes i això en altres crisis no havia passat mai, no? Que tu estigueres treballant tot el mes i que no arribares perquè pues, entre la reforma laboral que se va fer i algunes qüestions més, pues un mínim de vida. Això, alguns agoreros dient que quan se va pujar de 760 de pesqueren a 900, que anava a quebrar tot, que anava a haver més paro, que anava a tal, i les xifres de l'atur no s'han vist afectades per ixa pujar. L'únic que n'hi ha és que n'hi ha més gent que té un mínim més cobert, no? Després diuen, sí, n'hi ha algunes vegades que diuen, no, se provoca a millor economia submergida, això, però el que n'hi ha que ficar és més inspectors perquè això no passe, però el que no podem fer és que la gent visca en salaris de 600, 700 euros com estàvem fins l'any passat i després tinga que només el lloguer puja més en el al final és que no tinga...
Del lloguer parlarem després.
No tinga un mínim vital, no? Al final la gent el que té que tindre també pel bé de l'economia, perquè l'economia també funciona perquè algú, a banda de subsistir, també té que tindre una part de la seva vida per a tenir economia, per anar a poder fer-se un cafè en la família, i si se maneja l'economia també és perquè la gent pot eixir també, no?
Alejo Fondemora, del PP.
No, yo es que lo veo muy optimista, señor Serralbo. Eso dice, ha dicho que no se ha afectado la creación de empleo. La creación de empleo está sufriendo un frenazo. De todas formas...
Pero no por el salario mínimo.
¿Usted cree que el hecho de que se apunte a subir el salario mínimo interprofesional hace que los empresarios frenen?
Las cosas reflexionadas, claro, evidentemente. Pero bueno, las cosas reflexionadas y que se lleguen a un acuerdo los interlocutores sociales y pensadas y estructuradas están bien hechas. O sea, al final todo lo que sea mejorar para todos, pues perfecto, sí se puede. Ahí lo que hay que hacer es un estudio y una reflexión de lo que supone y lo que no supone una medida como esta. Yo, cuando dice que no ha afectado a la creación de empleo, pues sí que ha afectado a la creación de empleo. Cuando dice dice que en algún caso puntual puede haber condenado a gente a la economía sumergida, evidentemente. Hay quien los 900 euros con las cargas sociales, pues hay empresas y sectores, sobre todo los, al final a quien perjudica esto son a los más desfavorecidos, uh-huh. que se ven sacados fuera de la legalidad por una medida como esta, que evidentemente hay que poner más inspección para evitarlo, uh-huh. pero que de momento el golpe se lo han llevado. Uh-huh. Esta gente que es la que más necesita la protección del Estado. Entonces, las cosas, todo lo que sea para bien y para mejorar la calidad de vida de todos los españoles está muy bien, pero las cosas se tienen que hacer con una reflexión, con un estudio, con un análisis, y no pues ahora en la parte de negociación de como se hizo el anterior, que también se hizo una campaña electoral, pues esto en la parte de negociación de uh-huh. De lo que va a venir los próximos
próximo
años para
gobierno.
El gobierno es un poco uh-huh. Sí, ayer, en la pelea por ponerse las medallas antes de que se forme el gobierno.
Ayer apuntaba también uno de los dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, que ellos cuando negocian no solamente negocian para Cataluña, sino también negocian por la subida salarial, por
pero
el bienestar.
Si ellos se quieren poner su salario mínimo en Cataluña distinto de los demás, y es que
sí, bueno, pero
tampoco tendría mucho sentido que negociaran esto si con lo que quieren ellos
pero
es salirse.
Lo que también querían era, dice, no solamente negociamos por tener autodeterminación y demás, sino también negociamos porque haya un salario digno, y es decir, también ellos en la conformación del futuro gobierno están de acuerdo en que esto ocurra.
Eso, pues al final
la colación del que està comentant,
Santi Cortells.
Sí que és veritat que Alemanya, per exemple, en els seus Bundesländer té la potestat de poder pujar el salari mínim cada estat federat el que hi vulgui. Així que s'ha demostrat que els estats federats que l'han pujat més, uh-huh. ningú mai s'ha vist perjudicat. És a dir, per exemple, estic parlant de Baviera, que és el uh-huh. que és més potent econòmicament en el sud. Uh-huh. Els Bundesländer que té al voltant, que no havien pujat el seu salari mínim, eren els que realment se veien perjudicats. I el Bundesland, que havia pujat el salari mínim, la economia no només no se veia perjudicada, sinó tot el contrari, que s'accelerava més, que disminuïa la desocupació, i que, per tant, diguem-ne, este argument que normalment la dreta fa, de que si augmentes el salari, que els empresaris no podran contratar a tanta gent i tal, es desmunta, perquè està comprovat empíricament que els Bundesländer que augmenten el salari més que els seus veïns acceleren l'economia i baixa la desocupació. Vull dir, això són dades que podeu comprovar.
Sí. Domingo Vicent.
Sí, gràcies, Susana. Bé, jo sóc discrepar en Santi perquè ell parla d'un cas específic, no? Jo sí que tinc que parlar de l'experiència que jo he viscut en l'anterior pujada del salari mínim, no? Per a les empreses que jo conec, pues, l'ajust va ser difícil. La puja anterior que, uh-huh. que van suportar del salari mínim s'aproximava al 20%, i ara estem parlant d'una altra pujada d'un 10% en períodes de temps molt curt, no? I al final els canvis bruscos no són assumibles per a un mercat que avui en dia és limitat, no? I estem entrant en una nova recessió, no? Al final sí que entenc el raonament que diu Javi, que efectivament pues, al final la gent que poder arribar a final de mes, però estos canvis tan bruscos tenen unes implicacions, i el mateix secretari de Treball ho ha reconegut, que ha incrementat l'economia submergida tant en l'agricultura com sobretot en el treball domèstic, i al final és el que comentava Alejo, al final això és que ho paguen són els treballadors poc qualificats o és que no tenen capacitat per manejar-se d'un treball a un altre, no? Perquè
sí,
n'hi ha molts treballadors
no...
que ja estan cobrant per damunt del salari
sí,
mínim.
A
això no s'ha afectat per res.
Vostè
no?
Seria una persona que podria contestar això. Mire, jo també he rebut persones que m'aborden per el carrer i me diuen, i què te pareix lo de la possible pujar del salari mínim interprofessional? Si jo sóc una empresa que tinc 10 treballadors, jo m'ho ha de plantejar. Per què? Perquè si realment són pujar-li 1.000 euros el salari, això no, per nosaltres no estan pesat com després pagar tota la quantitat d'imposts que van damunt d'aixòs 1.000 euros. És dir, en
però
realitat...
Però no això és el que incrementa el salari mínim.
Sí, perquè pel treballador no li sap mal. Jo sé que hi ha empreses que estan inclús d'acord.
Si tu puges 100 euros el salari mínim, automàticament a l'empresa són 140 euros més de cost, no? I n'hi ha molts treballadors pues, que...
O sigui, a l'empresa, en vez de costar-li 1.000 euros, passa a costar-li el treballador...
Quasi 1.400.
Quasi 1.400 euros. És que el que hem de pensar, jo penso que és que el govern... Ahí sí que hauria de fer un reajust. No sé, dic jo, li...
Però clar, no, i a més aquestes mesures el que veiem és que sempre s'acaben traduint en un càstig pels autònoms, no? Que al final són els que sempre acaben
patint. Sí, però el teixit autònom en Espanya és brutal,
Sí, però al final això són faves contades, i quan fiques un puesto tens que llevar d'un altre. Els autònoms sempre adjudicat, no? I l'exemple que tu fiques és una plantilla de 10 treballadors, pues segurament 8 o 9 ja estan per damunt del salari mínim. No s'afectarà, que afectarà serà el més qualificat, no?
Además,
que serà el que se n'anirà al carrer.
Esos 8 o 9 que estan por encima del salari mínim, perquè estan haciendo un puesto de trabajo a lo mejor de más responsabilidad, ven que se iguala también a los que están haciendo un puesto de menos responsabilidad, porque a eso claro, no les afecta. No se sube un 10% a todos los trabajadores, sino que además...
Claro. Y se cae, yo también lo he discutido en muchas empresas, pero claro,
los oficiales, los trabajadores poco calificados,
la empresa no está obligada a pujar a satres.
Yo pensaba
mira,
que cuando
termina domingo
cuando
la intervención y ya luego...
el salari mínim a tot.
No, és mínim.
El salari és el mínim. Sí. Els que estan per damunt ja cobren per damunt.
Disculpeu, un segon. Que acabi... Disculpeu, Xalmeta, escolta.
No, Xalmeta,
mira, acaba la intervenció Domingo Vicent.
El salari mínim afecta les categories més baixes. És que ja estan per damunt el salari mínim.
Una empresa que hi ha dos oficials i 8 peones. Los oficiales cobran 1.000 euros i los peones estaven cobrando 900. Ahora todos pasarán a cobrar 1.000 euros. Más las pagas extras,
claro,
tú,
pero bueno, al final
además de una
no es así,
no ya te digo,
no, el hecho empírico es así. Domingo lo ha visto en la vida real, yo también lo he vivido.
Es una otra cosa, la otra puja de salarios que van a hacer va a provocar que hemos convenis estiguen desfasats. Ahora están actualizados,
ya está
donando la rebaixa al meta,
no, pero desfasats en las categorías inferiores.
I en les altres,
n'hi
ha vegades que els convenis estan, el conveni clar, va en arreglo a lo que diu el salari mínim, a un tant percentatge del salari mínim.
Exacte, sí senyor. I de fet, en l'última puja del salari mínim, a mi me va pujar el salari i jo estava cobrant per damunt del salari mínim. Lo que passa és que me van pujar el salari mínim, que és el que se pagava. A més, tots els complements, pues, i s'ha pujat el salari mínim, me la van tindre que pagar a mi també.
A veure, però com jo no, per exemple, jo me poso en el puesto de los nuestros oyentes.
Clar, perquè tu tenies una salari base per baix del salari mínim.
Disculpa, Domingo.
En el salari mínim anterior.
És que estem parlant, mos estan escoltant. Algú que m'explique exactament què és el que ocorris. És dir, un té un salari mínim interprofessional, qui vol explicar-lo?
Mira, si resulta que si puges el salari mínim, vas a tenir que retocar tots els salaris de tots els treballadors, perquè si no passarà el que estava dient Alejo, que la gent de categories més elevades dirà, llep, que jo també tinc que cobrar.
Però tu no estàs obligat mentre no
l'empresa, com voldrà mantindre el mateix nivell de beneficis, el que farà és pujar els preus dels productes que fabrica, i al final a tu t'han pujat el sueldo, però a tu la vida et costa molt més de la pujada del sueldo que t'han fet.
Sí, però en aquest cas el que volíem saber és lo de salaris, és dir, pugen el salari mínim interprofessional i els que cobren per damunt no es pugen el sueldo? Estan obligats?
Depèn del conveni.
Lo que li suposa a l'empresa és si un, per exemple, antes l'any passat estava en el salari mínim, tenia treballador al salari mínim, estava 700 i algo eren, vale? Pues de moment, això ja tenia obligació de pujar-los a 900. Com clar, diu Domingo, també va aparellada que la seguretat social puja un poquet. El que passa és que n'hi ha, no en totes les empreses, normalment en empreses xicotetes, no, però les empreses que estan acollides a un conveni de sector més ampli, que pot ser per província, pot ser a nivell de l'Estat, en aquests convenis n'hi ha vegades que aniran en arreglo a un percentatge del salari mínim. Exacte. Quan facin pujades o quan facin... N'hi ha alguns que són... N'hi ha alguns que estan així, no són tots.
Molt
poquets.
La majoria de la taula salarial...
Hi ha una taula salarial...
Però el que afecta sobretot són els de baix. El que passa que la reflexió no és... jo entenc que l'empresa li passe, i jo també soc autònomo, i tinc una empresa i també he tingut treballadors. O sigui, jo he fet de tot en esta vida. I sé el que afecta això, però el que n'hi ha que pensar no és només... El que n'hi ha que potser és ajustar beneficis o costos per una altra part. És que el problema és que si el cost que sempre patís és el treballador més baix, en este cas, al final és que no pot viure. És que estem parlant... Primer, jo crec que tenim que ficar en la balança més gran el mínim vital o la qualitat de vida d'una família. Una família de 3 persones o 4 persones que visquen en 700 euros i estiguen pagant 500 de lloguer. Com viu aquesta família? Això és el que tenim que preguntar-nos antes de res. I per això se fa aquesta proposta. Aquesta proposta se fa estudiada també, no? Com ha dit antes Santi, n'hi ha exemples més, no només un, de que dinamitza l'economia. Contra més diners també té la gent per a gastar perquè té un salari, i ara en Nadal pues, pot fer compres.
T'has vuelto liberal. Cuanto más dinero tiene la gente para gastar, eso lo llevamos diciendo entonces mucho tiempo. Bajamos los impuestos y bajamos los, conseguimos el mismo efecto sin fastidiar a las empresas.
Es que vosotros solamente bajáis los impuestos a los muy ricos, que no les hace falta. Total, se llevan el dinero a Suiza.
Luego hay que repartir, los impuestos sirven para repartir la riqueza. Eso, para eso sirven los impuestos. Tienen que ser progresivos, pero para que se reparta la riqueza. O sea, no está una cosa en contra de la otra. Lo que yo digo es que hay que ponerse en la piel de familias que con 700 euros tenían que acabar el mes. Hay que ponerse en la piel de esas familias.
Anem a acabar de sentir la ronda, si te pareix. Te tocava a tu, Chalmeta. Dimos si te pareix bé la possible pujada.
Per supost, nosaltres som els que la impulsem i volem tirar-la endavant. És cert que volem pujar-la progressivament durant tota la legislatura, i el que diu Domingo, per exemple, de que les pujades brusques no són bones, tampoc han sigut bones les congelacions brusques dels últims 7 o 20 anys, que hi ha gent que està cobrant ara menys diners que fa 20 anys, fent la mateixa feina, en la mateixa empresa, i l'empresa sí que ha pujat els beneficis. Uh-huh. Els empresaris, n'hi ha molts que diuen però ve que van en cotxazos o en diverses cases. Hòstia, siguem una mica responsables. I el que ha dit Javi molt bé, a la gent que de veritat ho necessita és que es fa falta. No, lo que no pot ser és que diguem, no hi haurà diners per pensions. Clar, com ten que haver diners per pensions si les pensions tenen que eixir de jornals de 600 euros? Així no hi ha diners ni per pensions, ni per menjar avui ni demà. Al contrari, si els jornals són de 1.800 euros, les pensions estan assegurades dels pensionistes que hi ha ara. Estaran assegurades perquè un sol treballador podrà aportar una quantitat quasi de mitja pensió. O sea, anem a ser una mica responsables.
Postura de Unidas Podemos, de Chalmeta, i ara anem a sentir a Paco Ibáñez de Vox respecte a la pujada del salari mínim professional.
És que el que hi ha que parar a pensar-se és quan tu prens una medida, la que siga, quines conseqüències te pot portar darrere. El que no pot ser és que prengues una medida sense parar-te a avisar les conseqüències que pot portar això darrere. A mi m'agradaria cobrar el doble del que estic cobrant i que tots cobrarem el doble, però n'hi ha coses que t'has que parar de pensar: al final guanyarem més diners o encara en guanyarem menys? Encara que en quantitat absoluta en tinga més, si en quantitat relativa cobraré menys. Si a mi me pugen un 10% el sueldo, però els cigrons me'ls pugen el 40%, jo ells perdent.
Sí, però és que en aquest moment estàvem pujant els cigrons un 10% i el jornal baixant-te'l un 20%. I encara dius, estàs més perdut.
I el que tu dius de les pensions, tenen en compte que les pensions el que sí que n'hi ha que fer és plantejar-se que s'alimenten d'un altre lloc. No tenia per què ser, avui dia, conforme estan les coses, no se poden alimentar les pensions de les cotitzacions socials dels treballadors. Tal vegada és moment de plantejar-se un altre sistema juntament en ICE.
Nosaltres ja l'hem plantejat i no és el privatitzar les pensions.
No és privatitzar necessàriament.
Tenen que eixir dels impostos generals de l'Estat. Hi ha impostos que se'n van, a puestos que a nosaltres no ens interessen.
Passem a una altra llei que volen traure endavant, i és defendre el dret de la vivenda per mitjans de la limitació dels preus abusius. Qui vol parlar el primer?
Bueno, si vols,
no, sí, tu? Domingo Vicent.
Sí, per acabar un incís només, que el de pujar el salari mínim, si no lluitem contra la precarietat, contra els contractes basura, contra la temporalitat, no valdrà de res, que al final el sistema de treball té la dignitat dels treballadors, se treballa en molts aspectes, uh-huh. I no és només una qüestió de salari mínim. I en quant a lo que comentes del lloguer, jo crec que si en Espanya en general sense entrar en els casos particulars de les ciutats grans que puguem tindre els pisos turístics, si s'hagin disparat excepcionalment els lloguers, un problema que n'hi ha molt seriós que la gent no s'atreveix a llogar. Els propietaris que tenen algun piso pues tenen por de llogar-lo, i això és el que fa que no n'hi hagi una oferta suficient per a que els preus entren dins d'uns baremos assumibles per a la gent. El que no pot ser és és controlar els seus preus. Si ja no n'hi ha, sin preu alts, la gent no vol alquilar els pisos. Per què te val limitar aquest preu?
Està lligat el fet que els preus siguin alts per la por a
per
que,
la por, per la
a que
por.
El client no tingui poder
adquisitiu. La gent que
alquila
una vivenda té molta por de el que se tarda així en la justícia en reaccionar quan no te paguen un lloguer o que te deixen el piso destrossat i no n'hi ha ja cap conseqüència després, no? Entonces yo creo que lo que ni a si volem tindre un mercat de lloguer dinàmic, lo que ni a és que garantir seguretat jurídica i així veurem que n'hi ha suficient oferta perquè els preus siguin desadequats.
O sigui, per vostè està vinculat. El fet de tindre la inseguretat de que entre algú i després no pugui entrar o l'aire més...
És un factor més.
Algú vol replicar?
Jo és que penso que a vegades parlem de controlar els preus com si això fora una espècie de mesura soviètica pràcticament, i no és així. Vull dir, hi ha països tan poc sospitosos de no ser avançats com Dinamarca, com Alemanya, com Holanda, com bueno, tota Escandinàvia pràcticament, on hi ha un control estatal dels preus del lloguer. Per què? Perquè un habitatge no és simplement un lloc on deposites coses, això té una funcionalitat social, és a dir, ahí una família ha de fer la seva vida i el que no pot ser és que l'Estat permetisca que un lloguer puga valdre 1.000 euros quan el salari mínim és 1.000 euros, de què estem parlant? Que tot el que guanye aquesta família anirà per a pagar l'habitatge? Això és evident, per lògica que no pot ser. I no estem parlant d'un control soviètic com si anàrem a controlar el preu del pa, estem parlant d'una cosa molt bàsica que és on ens caurem morts, on viurem, i per tant això necessàriament ha de tindre un control.
I
no pot cobrar cadascú el que li doni la gana.
I quan perquè... se troben en el problema, perdó, de que no paguen el lloguer i sa família.
Això és un tema diferent.
Com actuen en aquesta situació? És dir, però, els propietaris se senten recolzats en aquesta situació?
Però això és com quan diem sempre que paguen justos per pecadors. És evident que hi ha un problema, que és que hi ha gent que no complís amb la seva obligació ciutadana, primer, de pagar l'habitatge on estan vivint, i segon, de deixar-lo en les condicions en què ho van trobar. Però que estem acusant a totes les persones que viuen de lloguer de fer això? Això no pot ser. Vull dir, no totes les persones que viuen de lloguer destrossen el pis i el deixen de pagar.
No,
la majoria el paguen i no el destrossen. Hi ha una minoria que el paga i tal, i això en els mitjans de comunicació moltes vegades té un amplificador i la gent agafa por i no ho lloga. Val, aleshores haurem d'augmentar aquesta seguretat jurídica per a que ningú... En això estic completament d'acord, però el que no estic d'acord és en lligar una cosa amb l'altra. Jo crec que sí que és necessari que hi hagi un control d'un màxim, i podríem dir fins i tot un mínim, però sobretot un màxim. Per què? Perquè el que no pot ser és que ja no en les ciutats grans, en les ciutats menudes també. Perquè pot ser que, per exemple, jo llogo un pis, jo que sé, en 4 habitacions, li interessa a algú, i això només ho pots accedir a 4 habitacions i garatge d'una família mitjana en un mínim de 1.000 euros, i resulta que és el salari mínim, i resulta que no li queda més remei. Què fa? Treballar en negre, és a dir, estem potenciant també l'economia submergida.
Javier Serralbo.
Bueno, jo crec que les mesures que van a proposar-se, des de luego tampoc és segur que ens acusen de bolcheviques i totes les coses que acusaran al PSOE i Pacte amb Podemos i en algú més. Però a veure, lleis de lloguer han hagut moltes durant el temps i les circumstàncies també van canviar. Ara n'hi ha una problemàtica que no existia fa 20 anys, del problema de l'Airbnb algun mes, que en les grans capitals ja està actuant, però que està baixant també al terreno de ciutats més menudes, perquè en València no passava i ara ja està passant. En un any s'ha disparat també. Què passa? Que té una vivenda, un pis, el lloga i l'agafa Airbnb, l'agarra per 1.000 euros i després alquila les habitacions per 500 euros, 600 euros i fa d'hotel, no? I això també n'hi ha que regular-lo i n'hi ha que fer d'alguna manera, no? I aquestes noves modalitats que n'hi haven fins ara no estaven. Què ha provocat això? Pues que també...
Vol explicar lo que és el Airbnb? És que...
El Airbnb, pues, no, bueno, és que és una empresa que fa, però...
Sí, però n'hi ha oients que no...
Bueno,
és una plataforma que el que fa és...
El que antes feia la gent particularment, tinc un pis i si algú vol el ioga com si fora...
Ara existeix una empresa que...
N'hi ha plataformes, igual que passen els taxistes, és la problemàtica que n'hi ha, n'hi ha plataformes internacionals que el que fan és ficar a disposició que vinga d'això, que llogue una habitació o llogue un apartament o llogue algo, i això ha fet que pugen els preus de la vivenda en Barcelona, sobretot, i Madrid, però que dic, ara en València també estan venint. I després n'hi ha problemàtiques de que, a Simbilar, per exemple, si l'oferta de pisos baixa, no? Uh-huh. Els pisos n'hi han, però estan sense ficar-se a disposició, sí. Pues, també ha fet que pues, antes així pisos en 200 euros, 250 n'hi haven, però ara per menys de 400, 450, uh-huh. 500, la gent que vol, que siga un piso de 70 metres, sí, 60 sí. metres, no se troba. Uh-huh. No se troba. Entonces, tindrem que buscar alguna fórmula per a garantir també aquest dret a la vivenda que existís i que a lo millor regular-ho d'alguna manera que sigui. I en quant al tema, el tema de poder llogar-lo d'una manera, pues això, pues sí, que jo estic d'acord en que també el govern té que garantir això i també jo tindré que ficar més mesures per a en temes de seguros, que ja n'hi ha algunes fórmules que se fan per a garantir que si passa alguna cosa a la vivenda, pues que estigui cobert d'aquest possible desperfecte.
Alejo Fondemora.
No, és que al final estamos tomando grandes medidas que afectan siempre pues a una parte del mercado. A ver, una cosa es lo que pasa en Villarreal. Lo he dicho, aquí en Villarreal, por ejemplo, ahora es difícil encontrar un piso de alquiler y sobre todo difícil encontrar un piso de alquiler barato, pero es por el motivo que se ha dicho, que es que no hay oferta. No hay oferta. ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Regular los precios o intentar incrementar la oferta? Lo mejor sería intentar incrementar la oferta, los pisos vacíos, fomentar que se alquilen. Que se alquilen y a lo mejor para alquilar pisos hay que hacer alguna inversión. Hay que adecuarlos, hay que adecentarlos. Es que también, pues, no, si hay pisos que no están en condiciones de ser alquilados, pues esos no salen al mercado. Si incrementas el mercado, aquí en Villarreal ha pasado lo contrario. Hace 7-8 años pasaba al revés. No se encontraban inquilinos. Había un montón de pisos en alquiler porque no se podían vender. Nadie, y entonces dices, pues lo pongo en alquiler cuando la crisis y entonces
sería conceder ayudas, claro, a los propietarios.
Ahí entonces se crearon unas sociedades participadas o unas o unos servicios públicos de buscar inquilinos para los pisos, porque también pasaba lo contrario. Es decir, aquí había un montón de pisos vacíos y gente para alquilarlos no había.
Y ahora que tenemos lo contrario,
ahora tenemos el mercado que no hay oferta. Ahora lo que hay es bastante demanda y oferta no hay. Porque todavía no estamos tampoco aquí en España somos muy de comprar el piso, uh-huh. y como las entidades financieras pues todavía no están en el momento de dar préstamos como se daba en otro momento. Bueno, si te piden el 20% por adelantado más el 10% de impuestos por adelantado, la gente no puede comprarse un piso. ¿Qué busca? Alquiler hasta que puedan ahorrar para comprarse el piso. Entonces hace que se haya generado una falta de oferta y un exceso de demanda. Distinto es lo que pasa en las grandes ciudades, y al final el revuelo mediático que se arma y por el cual reacciona el gobierno y las ofertas estas es por eso que ha pasado en Barcelona, en Madrid, está empezando a pasar en Valencia y ha pasado en Mallorca, en Palma de Mallorca también, que es el tema de los alquileres turísticos. Eso ha generado una distorsión completa del mercado, pero eso no es un problema de regular un precio máximo al alquiler. Eso es coger a las empresas que hacen eso y hacerles pagar y los impuestos y que tengan los requisitos que tiene, por ejemplo, un hotel de impuestos de seguridad, de todo. Y entonces al final vamos a acabar aplicando la medida para evitar que Airbnb alquile como pisos turísticos unas cosas a todo el mundo, poniendo unos precios máximos que a lo mejor en otros sitios no es necesario.
Chalmeta.
Yo ni en varias cosas en eso de los joggers. No estoy en contra de res de lo que digo, porque todo te part de raó. Pero el que no puede ser es que se construyan diners públics, vivienda social en Madrid, y arribe una señora y diga, pues els tirem a tots fora i li regalem això a la empresa per la que treballa el meu fill. Això és algo que no se deuria consentir en este país, i això és perquè els polítics que hem tingut fins ara en este país tots han denostat lo que és el lloguer, i la mateixa ciutadania ho ha assimilat. Tots han volgut comprar casa, tots han volgut, van fer burbuja immobiliària, va rebentar, perquè te venien un quadraet ahí dalt de 100 metres quadrats en un piso, i te'l venien i te dien, sempre, tota la vida seguirà pujant el preu de la vivenda. Al final la gent va rebentar i se van quedar en una mà davant i una darrere. Damunt es donem diners als bancs i no es reclamen que mos tornen, perquè s'han fet un préstec als bancs, i quan tu vas i demanes un préstec al banc, després el banc t'exigeix que li el tornes, i a més en interessos. Sin embargo, tots nosaltres han fet préstecs a la banca per a que es queren de la crisi que ells mateix havien fomentat, i els paguem la sortida de la crisi, tenen beneficis, i damunt ara no anem a recuperar els diners que es van prestar. Diuen, no, això s'han perdut.
Sí, però en este cas lo que volem és saber...
60.000 milions d'euros de diners invertits
En, podrien anar a vivenda.
En vivenda social, uh-huh, és que no fan falta 60.000 milions, uh-huh, fa falta una part d'aquests diners. Se podrien fer seguros per a que les persones que donen la seva, donen una vivenda en lloguer, uh-huh, pues, quan li la tornen, si té destrosses, s'arreglen. Uh-huh. Perquè tots els pisos que se lloguen en Marina d'Or, uh-huh, la gent no es destrossa. La gent va, passa la seva setmana o el seu, bueno, mes de vacacions,
però sabem,
i se'n torna
a anar. Sabem de gent que ha estat de lloguer i que ha fet...
Gent puntual perquè tenen un jornal de misèria i es pugen el jornal, el lloguer, no poden pagar-lo i el que no poden és anar-se'n a viure al carrer. Entonces, ahí és quan se genera un conflicte, uh-huh, però tenim que anar a resoldre els conflictes puntuals. No podem fer com, bé, com molt bé ha dit Santiago, que anem a per tots. No podem fer això.
Uh-huh. Paco Ibáñez?
Mira, si volem promoure el mercat del lloguer, el que cal fer és que el lloguer sigui atractiu a les dues parts, tant al que lloga com al que es fica a viure. Per fer això, la primera és que donar-li garanties jurídiques al propietari, que avui en dia un, claro, propietari particular no les té. Una empresa sí. Una empresa pot tindre moltes vivendes i, a més, ell té la seva assessoria que s'encarregarà de portar-hi les cases emportades. Però un particular no s'atreveix a llogar el seu pis, i n'hi ha molts que tenen pisos per llogar, perquè no tenen cap garantia jurídica.
És que el que no podem fer és que la gent llogui el seu pis de manera il·legal en diners negres. Això no ho volem. Estàs en això, no?
El que es fica a viure també ha de tenir una sèrie de garanties de que seguiran mantenint-se les condicions conforme les tenien en un principi per ell poder seguir pagant.
Per això estem dient que no necessitem pisos de lloguer en B. No necessitem diners en bé.
Ningú està parlant de pisos,
sí,
de bé.
Sí, tu estàs dient, si no tens...
No, jo no ho he dit. Jo no ho he dit, ho has dit.
Ah, bueno, vale. Tu ho has insinuat, jo ho he
no,
dit.
No, jo no he insinuat res.
Bueno, parem. Ja sabem que tot el món volem legislar això i que és veritat que anirà molt bé i que podrem llogar, tindre els pisos en lloguer i que els amos dels pisos, els propietaris, se senten respaldats. Anem a una altra llei que voldran posar en marxa i que segur teniu la vostra opinió. Garantitzar el dret als subministres bàsics. Parlem de subministres bàsics, del dret. Qui voles començar? No voles començar ningú?
Sí,
no m'ho crec.
No, sí, començaries.
Dret a subministres bàsics.
Bueno,
estàs escomençant-ho tot.
Sí, sí, no hi ha problema. Com ens toca al final també després garantir fer govern i fer de tot,
doncs el dret som... als subministres bàsics.
A veure, lo que jo crec que les mesures que estan proposant-se per este govern, que a veure si d'una vegada per totes ja se fiquen en marxa i ja tenim govern i, uh-huh, i poden ficar-se en marxa tot el que estàs dient ara, que per això també és important i no anar a unes terceres eleccions, estem parlant de les persones també, no? del dia a dia de les persones, perquè així ens passem a vegades en debats externs que influeixen, però al final tenim que parlar de les coses que afecten de veritat la gent, no?
Què són els drets bàsics? Què numeraríem? Primer, després?
Bueno, suposo que els subministres bàsics se referirà pues, a tindre l'aigua, tindre llum, mm, sobretot això, tindre pues, ja, pues, dret a que si fa molt de fred pues, no, pues, puga tindre llum per a calfar-se i que no se morga de fred, no? Uh-huh. Tot això pues, per llei, ja n'hi ha algunes lleis que estan garantitzant-les, no? El que és reforçar aquestes lleis, uh-huh, i ficar com a major drets que un no puga quedar-se si pel que sigui té un mal... una mala ratxa,
una mala ratxa,
o que, puga... o que no hi ha feina o diga, uh-huh, tot, pues que puga tindre que no li puguen tallar la llum, que no li, uh-huh, puguen tallar l'aigua, perquè això és necessitats de viure, no? Al final, uh-huh, el que estem parlant són del mínim vital, igual que parlem del salari mínim, no?
Vox.
I garantir que al final tenim que garantir els nostres impostos, que per això dic que n'hi ha que repartir-los, que són, els impostos són necessaris, no, això que se diu que se pot viure sense impostos, pues és impossible perquè el diner no cauen del cel, té que, uh-huh, caure d'algun, uh-huh, lloc. El que n'hi ha és que fer també és la redistribució de la riquesa com toca i que paguen més els que més tenen i així fem aquesta distribució. Però sobretot no deixar a gent que puga no tindre llum en un moment donat perquè té un... pues perquè hi ha activitat, no? En aquest punt de vista, l'Ajuntament de Vila-real ja fa... els ajuntaments també fan coses, ja no només les lleis que puguen fer, sinó que els ajuntaments també fan coses i serveis
socials. Però de moment parlem de les mesures del govern, que vol abordar el govern, que en l'Ajuntament de Vila-real, com ja està abordat aquest tema, deixem que... Paco, de Vox.
Efectivament, els subministres bàsics són el que és l'aigua, que ens fa falta a tots, i després l'energia, llum o gas, que efectivament tots deuríem de tindre-la, però clar... tots hauríem de també de pagar perquè això costa uns diners de produir i tots tindríem que contribuir també.
I què fem amb la gent que no pot, perquè això els deixem sense llum?
Per això està l'administració. Per analitzar després els casos i veure què fem. Però tampoc tenim que dir perjudicar les empreses que són les que t'estan subministrant. I ahí podem entrar en molts conflictes. Això són casos a analitzar amb molt de cuidado.
Domingo, sí, Ciudadanos. Sí.
Bé, jo en este tema jo crec que en la línia que diu Javi ja n'hi ha coses, ja n'hi ha mecanismes que estan en marxa de fa uns anys i estan funcionant, i jo crec que sobretot ahí el que n'hi ha que mirar és procurar que se coordinen totes les mesures que n'hi ha i se coordinen les diferents administracions per a aquests serveis bàsics que resumint en llum i aigua, però pot ser llum, pot ser gas, sí que facilita que en casos de necessitat la gent no se quede sense els serveis bàsics, no? Jo recordo moltes vegades haver debatit en l'antiga comissió que n'hi havia de desnonaments el problema que suposava per la gent sense recursos i no el pagar, sinó que el tallaren i tindre que tornar a enganxar la llum, no? Entonces tenim que treballar per a que això i els problemes no existixin, i no crec que ajudar en aquest sentit entre en col·lisió amb les empreses, perquè al final són empreses que estan no estan en monopoli, però estan en una situació molt ventajosa, i jo crec que al final col·laborant entre tots i conversant entre tots no van arruïnar aquestes empreses perquè se fiquen mecanismes que facin que la gent que ho està passant mal se quede sense els serveis bàsics.
Mira, és que bueno, esto es otra medida pues que se anuncia para de cara a la galería, pero ya hay medidas que se están adoptando para eso. Yo no puedo tener, ahora hay un bono social, que la verdad es que el tema del bono social es una cosa que quizá hubiera que regular o modificar alguna la normativa, porque estos últimos años además ha habido problemas con todo el papeleo y la tramitación que te hacen para acceder al bono social eléctrico, pero que la intención es esa, que no se quede nadie sin electricidad, pues que hay que reformarlo, que hay que mirarlo, sobre todo pues esta, y ahí coincido con Javi, que es el tema de hacerlo, eso se tiene que hacer a baja escala, o sea, caso por caso, no es cuestión de si empezamos con los grandes números al final pues se pierde la el contacto con la realidad. Es pues quizá más tema de ayuntamientos, que ya los servicios sociales, por ejemplo, tienen encomendadas esas cosas de emergencia, ayudas de emergencia sociales, pues adaptarlo a los casos concretos de la gente que realmente les hace falta.
Ha sido un poco de postureo en este caso, ¿no? Que el gobierno...
Es una cosa que anuncian, pues dicen, de cara a la galería, que porque no es una cosa que no esté regulada ya. Ya hay medidas, ya se están adoptando cosas.
Santi, postureo?
Parlant del postureo, perquè ara ve el Nadal i és bonic tindre bons desitjos i desitjar que a ningú li tallen la llum quan està en una situació de vulnerabilitat, però a vegades entrem en contradicció amb les nostres... Jo entenc que tenim humanitat i com som éssers humans i ve el Nadal, doncs hem de dir tots, així com hem dit, bons desitjos, però recorde que la llei de pobresa energètica del 2017 i la llei de funció social de la vivenda de 2017 la va tombar Rajoy, li va votar a favor el PSOE i en les Corts la va votar en contra Ciudadanos. Per tant, totes aquestes bones intencions que ha dit Ciudadanos, que ha dit PP, que ha dit
pues
PSOE,
en
este moment, vull dir, és totalment incongruent, perquè les vau votar totes en tot. Tots els vostres partits la van votar en contra.
No,
PSOE no.
PSOE no, i nosaltres tampoc.
La llei de pobresa energètica va també tombar el PSOE, que jo recorde.
Bueno, jo crec que no, però...
Nosaltres segur que no.
Xalmeta, tu no t'has nomenat. Ja. Tu et volies demanar la paraula?
Ara, com esteu junts, vos heu de defensar. Ja.
No, però me pensava que ells no havien votat en contra, en serio. Mira si estic enganyat.
Xalmeta, la teva opinió?
La meva opinió és que hi ha una sèrie de necessitats bàsiques de les famílies que deuen d'estar
cobertes
i garanties per l'Estat. No, lo que no podem fer és deixar que les ONGs s'ocupen d'aquestes coses. És algo que li correspon a l'Estat. L'Estat deu de cuidar de totes les persones que estan baix del seu govern. Per lo tant, per això estan els impostos, per distribuir-los, i hi ha maneres de cobrir aquestes necessitats, com podria ser una energia pública, una empresa pública d'energia que poguera competir en els segments baixos de l'energia, en les grans empreses, aquestes que cada any tenen més benefici i cada any ne volen més. Ara resulta que aquestes empreses, que són les que més contaminen, també són les més ecològiques. Només teniu que veure els anuncis que fan, quan és falso. Per lo tant, tenim que ser conscients de que és l'Estat el que deu de mantindre a la gent que no pot mantindre's per ella mateixa en unes condicions bàsiques, que tampoc és que vulguem que se'ls regale la llum per a tindre pantalles de plasma de 200 polsades. El que volem és que no se morguen de fred en hivern i puguen tindre ventiladors en estiu.
Ja, però el que tu estàs proposant és nacionalitzar empreses que
no, estic proposant, que no, estic proposant final, crear una empresa, estic proposant crear una empresa pública d'energia com hi ha en Barcelona, que no lleva el negoci a totes les empreses ni privatitza ninguna empresa energètica de les que ja n'hi ha i simplement entra a competir en un mercat lliure. És que als que defenseu a les grans empreses i a les grans multinacionals vos dona molta por que reduïsquen una mica el seu marge de benefici, quan el marge de benefici que tenen és bestial i damunt se l'emporten als països estrangers, i això no vos molesta. El que vos molesta és que l'Estat dedique part de diners a protegir a la gent més necessitada. Això sí que vos molesta.
I dit tot això, sis homes tinguen en el plató, en el... Així en este moment, que és que estan donant la seva opinió, i vull fer-los una pregunta a ells personalment i el que està dins de l'ideari de cada partit d'ells, i és que una de les propostes també que se porta és reduir en els seus múltiples vessants la bretxa laboral.
Sí.
Sí? Pues Xalmeta, adelante.
Me fa gràcia que parles d'això, i és cert, completament, i així estem incomplint este escó que hi ha, que pateixen quasi totes les dones, perquè algunes arriben molt alt a costa de deixar de banda unes altres necessitats que elles tenen o voluntats que elles tenien i que les aparquen fins que han aconseguit arribar a un cert nivell empresarial o dins de les empreses un cert nivell professional, que en el moment que agafen la baixa perquè tenen que tindre xiquet,
però no tenim més remei, que tindre el deberes és que no tenim més remei.
Hi ha moltes dones que han renunciat a tindre,
a ser mares,
a tindre
això és cert,
el privilegi de ser mares per garantir-se una carrera professional en les mateixes condicions que els homes.
No, i per conservar el puesto.
O per conservar el puesto, també és cert.
Inclús per conservar el puesto.
Jo vaig tindre una discussió en dos persones que me diuen que lo de igualar el permís de maternitat i paternitat era lo pitjor que podia passar per a les dones, perquè una empresa contrataria només a homes. No, a veure, si els homes també tenen l'obligació de tindre el permís de paternitat i que siga exactament de la mateixa durada que el de les dones, això ja no serà un motiu de seleccionar home o dona, ja seleccionaràs al millor.
Pues així tenim en este moment un dels nostres tertulians que acaba de ser pare. Santi, dinos la teva experiència.
Home, anem a veure. Nosaltres intentem compartir el 50%, però per exemple nosaltres, com és gent materna la que li estem donant, he de dir que la que moltes vegades ha de patir més és la meua dona, i ho dic, ho reconec així públicament, perquè la xiqueta necessita gent materna. Vull dir, la veritat, vull dir, estic parlant de la realitat. Ara, sí que volia fer una reflexió, i és que nosaltres moltes vegades parlem d'aquestes teories liberals keynesianistes de que el mercat s'autoregularà i no sé què, no sé quantes, i a vegades jo he sentit el mateix discurs keynesià del capitalisme ultraliberal aplicat al feminisme, i m'explique. És a dir, com les dones són professionals igual que els homes, el mercat ja se regularà, perquè com són professionals ja demostraran que són bones professionals, i portem en este discurs tota la vida, tota la lluita feminista que portem, ja d'un segle o de més temps, portem, i el mercat no s'ha autorregulat. Per tant, l'única manera és que des de l'Estat diguem el percentatge de càrrecs directius que ha d'haver de dones. I això s'ha de regular perquè no s'autoregularà, perquè l'experiència ens diu que en tot el món on hem aplicat aquestes polítiques ultraliberals al feminisme i a la igualtat entre homes i dones, això no ha sigut efectiu mai. Només ha sigut efectiu quan nosaltres hem definit quin percentatge de dones han d'ocupar càrrecs directius. I de la mateixa manera passa en el salari. No, és que el salari ja s'autoregularà, perquè si són professionals ja ho demostraran. No, senyors, ixa no és la realitat, i ahí queda demostrat que ixe neokeynesianisme, que ixe ultraliberalisme que practica la dreta i l'extrema dreta, a l'hora de la veritat no funciona ni funcionarà mai.
Domingo?
Sí, jo antes d'entrar en este debat vull rectificar antes a Santi, perquè m'acaben de passar la notícia. Les Corts aproven la ley para paliar y reducir la pobreza energética en los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del Partit Popular.
Jo estava parlant de l'Estat, no de les Corts. Les Corts sí que ho va aprovar i ho va aprovar el PSOE i Compromís Junts, de fet. Vale. Estic parlant de l'Estat central. Estic parlant de Madrid.
Després, en quant al tema de l'escletxa salarial, jo sí que m'agradaria fer una reflexió. Jo no crec en la política de quotes. Crec que al final és una lluita difícil d'aconseguir aixina. Però sí que m'agradaria fer una reflexió. Tu has dit antes que si tots són moments. Aleshores, potser és un poc més casualitat, no? Però sí que la reflexió voldria anar en el sentit de tots els homes que ens estan escoltant, fins a quin punt tenim nosaltres també part de culpa d'aquesta escletxa salarial. I sobretot també del sostre de vidre, no? A mi m'agradaria que tots pensarem dels casos que coneixem d'homes que són ells que han sacrificat la seva vida laboral perquè tiren davant la vida laboral de la seva dona.
En coneixeu algun?
Jo conec un que l'haig de sacrificar 100%.
Però això és anècdota, no és la mitjana, no és així.
Per això dic jo que la igualtat tenim que començar a treballar també de portes cap a dins, no? Tenim que ser els mateixos homes, és que siguin capaços de fer
això. Això és fer política. És dir, això és fer política.
Però com pots...
És que el tema de quotes diu no estar d'acord. En política ha passat que quan vam aplicar el tema de les quotes, nosaltres vam començar com a partit i després vam proposar també i al final se va aprovar una llei inclús per a un mínim de cada 5, els primers 5 de la llista que tingueren 3 i 2 per igualar, perquè si no, per molt que vulguérem, la dinàmica no anava per ahí, no? I entonces les quotes a vegades, com ha dit Santi, fan falta també per a igualar, perquè venim d'una desigualtat molt gran. Quan potser ja estiguem tots iguals, no? quan hem aplicat, com s'ha dit, quan s'aplica a dia l'igualar el tema dels permisos de paternitat i de maternitat, al final és la manera que l'empresa no decidisca, com ha dit antes.
Si nosaltres ja mesura la portada, entonces igualar els permisos.
Entonces sí, diu, no, claro, quan se mira que dius, mira, per exemple, l'Ajuntament no distingueix si és home o dona per pagar, és per categories. El problema és que
ningú conveni distingueix entre homes i dones.
El problema no és sobre la dona, si me deixeu acabar, no, o sigui, és que està dient això, sobre el paper no estava, vale? Però sí que és veritat que al final, quan mira el conjunt de les empreses, les categories superiors normalment són més homes que dones.
Claro, però la diferència comença en casa moltes vegades.
No, es comença quan se queden embarassades, claro, i si estan en una empresa de productes químics, tenen que anar-se'n a casa durant tot l'embaràs, i si després tenen el xiquet, tenen que agafar la baixa maternal, i durant tot aquest temps l'home segueix escalant posicions dins de l'empresa, mentre la dona no pot escalar posicions.
Deixem parlar a Vox i al Partit Popular, que no han parlat.
Vale, es deixarem
qui
parlar.
Entra? Que també tenen que... Dret, no? S'ho mereixen. Alejo o Paco? Paco.
Va, jo mateix. Jo puc parlar per la meva experiència, si és que serveix d'algo. Perquè com a mostra serveix un botó. Jo vos fico la meua. En tota la meva vida laboral, les dones que han estat al meu costat han cobrat exactament el mateix que l'home que estava al seu costat. No ha hagut ningú tipus de diferència. Jo en l'administració.
Per l'administració pública sol estar més ben regular que les empreses, sí, en este cas, eh?
Jo he treballat en l'administració tota la meva vida.
Però resulta que ell no ha tingut que agafar-se
un any
de baixa per a cuidar el xiquet, o 2 anys per a quedar-se en casa cuidant el xiquet, i ha pogut seguir pujant de categoria, mentre que la dona no ha pogut fer
Als 2 mesos de casar-me, com jo m'apanyava més en la cuina que la meva dona, jo me vaig ficar dins de la cuina, i des d'entonces sempre he estat guisant jo, per exemple, ja que parleu d'homes sacrificats. No hi havia diferències? Les diferències se les fica cada un ell.
Mira, jo he tingut també tenies un jornal per cuinar en casa?
Què?
Tenies un jornal per cuinar en casa?
No.
Paco, disculpa que t'interrompisca, però jo, a part de que també faig tot de casa, jo tinc una xiqueta de 13, un xiquet de 8, i m'han carregat jo pràcticament sempre de dur dos tornados al col·legi i compaginar el
quan
treball.
Va néixer la meva filla...
I així i tot, l'escletxa salarial del sostre de vidre néixer... igual existís per a les dones.
Quan va néixer la meva filla, a mi me van denegar el permís de paternitat perquè era home. És més, un any es va convocar una ajuda pa guarderia,
pues esas son las
pa guarderia, pa dones que tingueren xiquets d'una certa edat, i a mi me la van denegar i vaig tenir que recurrir i se va anul·lar la convocatòria.
A veure, aquí el problema de lo que estamos hablando aquí, y hasta ahora, y yo creo que eso es una cosa que sobre el papel no hay diferencia, porque en teoría, la teoría que dice la ley es que no se puede ser diferente. O sea, no puede regular porque ya está regulado, no puede ser diferente. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay que hacer como los buenos médicos. Tú no tienes que ir a curar los efectos de la enfermedad, tú tienes que ir a por el origen del mal. O sea, tienes que ir y buscar por qué está pasando esto. No puedes entrar, por ejemplo, en la administración, está claro, en la administración se hacen por oposiciones, ahí están los derechos regulados, da igual que sea hombre o mujer, se saca tanto la nota, y en los cargos públicos que se hagan cuotas, pero meterse en la casa de los demás, meterse en una empresa y decir, oye, vosotros sois tres socios, ¿por qué sois tres socios y no dos socios y una socia? Oye, pues porque eso nos conocemos de toda la vida, no puedes entrar y es que la junta directiva somos los que
no
somos.
Está hablando de los socios.
No, estáis haciendo de cuotas de juntas directivas, ahí he llegado a decirse en las empresas del IBEX meter una cuota también, o en las empresas hacer una cuota. Hay que ir a los orígenes, y en ese aspecto es lo que estábamos comentando, y creo que eso sí que estamos todos de acuerdo. Tú no puedes discriminar por el hecho de ser mujer. Claro, tienes unas necesidades de unos permisos que al hombre hay que igualarlo para que en el momento en que se contrate no sea un hecho diferencial. Que sea un hombre o una mujer.
Estamos en tenemos que hacer la política.
Tenemos que. Claro, si es que no, yo te he dicho que no estemos de acuerdo, si en eso hemos estado todos de acuerdo. Votamos en contra de eso.
Sistemáticamente.
Votamos en contra de meterte en casa de los demás y decirle, tú tienes que hacer esto.
No, mira.
¿Qué es lo que queréis vosotros? Meteros en casa de los demás.
Si te fijas,
pero bueno, desde siempre.
Has entrado a defender a los consejos de administración de las multinacionales.
No, pero no es eso. Pero es que vosotros metéis en la casa de los demás a regular la vida de los demás. Cuando en realidad lo que hay que hacer es
intentando regular la vida
laboral
de
los orígenes de una cosa que es indeseable.
Bueno, de los grandes jefazos de los
Chalmeta.
Espera un momento, volía acabar.
No, sí. ¿Tú qué quieres? Que haya grandes jefazos y grandes jefazas.
Ni han grandes empresas.
Sí.
O que no haya ninguno de nada.
Ni han grandes empresas en Noruega que als treballadors que no s'agafen
el
permís de paternitat o que no van a l'escola a les reunions dels pares perquè allí són reunions de pares i mares, no com així que les reunions són tot de mares.
No. Hace tiempo que no vas a una.
He anat a dos i han vingut un pare i el resto tot mares.
Chicos, que són les dos que moren entre el Deportiu. Per cert, què va passar? Què va passar? Què va passar el ahir? Com van quedar?
Estamos de acuerdo todos.
Jo crec que estem de acuerdo en que la victòria 300 per fi d'arribar.
Que
no passaven del 300, jo crec que bueno, a mi sí, tot molt content d'aquest partit, que vam començar molt bé, després ho va complicar, però a l'última hora pues, vam treure, jo crec, un resultat en un lloc molt complicat com és Sevilla.
Pues ara li donem pas ara després d'esta introducció del futbol. Moltes gràcies, Chalmeta.
Jo no he sentit la publicitat avui, què hem fet?
Molt mal, ara me renyiran, però que era tan interessant, que era el salari, i això és una cosa que hem de parlar.
Ara, per favor, no vos
quedeu sense normal. Molt mal, molt mal.
A les multinacionals. Moltes gràcies, Domingo, per haver vingut. Moltes gràcies, Santi Cortells, gràcies, Javier Serralbo, Alejo i Paco. I, bueno, i als oients els deixen el nostre company Javi Mata, i fins demà.